Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, que anuncia canvi de temps. A partir de la tarda augmentarà la presència de núvols en un dia que serà fred, amb un descens de la temperatura màxima.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Periodistes, membres de l'ANC. En segon lloc, agrair a tothom les mostres de suport, no només ara aquí, sinó durant tot el dia. De tot cor, moltes i moltes gràcies. Alcaldes de pobles veïns, veïns, veïnes, gràcies per ser-hi.
Aquest és Ignasi Sabater, l'alcalde de Verges, en el moment que arribava al seu poble i deia aquestes paraules, donava aquests agraïments a tota aquesta gent que l'havia acompanyat en aquest dia que certament va ser dur i, a més, va ser, si més no, curiós. Curiós perquè el van detenir al matí, ho explicàvem en directe en aquest mateix programa, i el detenien, suposadament, per instrucció del jutjat d'instrucció número 4. A mesura que avançava el matí, es feia públic que la Policia Nacional l'havia detingut sense que hi hagués un ordre de detenció per part d'aquest jutjat. Per tant, saltaven les alarmes. On és la ratlla que s'ha de mantenir per part de la policia? És veritat que és legal, és legítim si la policia considera que detingui a qui consideri perquè està fent una investigació. Però justament això passa en el moment en el que el president espanyol, Pedro Sánchez, és a Brussel·les, és al Parlament Europeu, i per tant, la Policia Nacional és la primera que contraprograma el president espanyol i fa que, a més, tota l'Eurocambra li pregunti per això que ja fa temps que es denuncia des d'aquí, sobre la realitat de la democràcia espanyola. Doncs bé, això fa també, òbviament, que en un moment com l'actual, en el que el procés independentista segueix encara calent, això fa, dèiem, que a vegades sembla que els que es volen independitzar facin menys mal a l'Estat que els mateixos que voldrien, que no voldrien, perdó, aquesta pròpia independència, aquesta policia espanyola que actua legítimament, però que a vegades recorda més a temps passats que no pas als actuals. Són les 8 del matí i gairebé 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la redacció de la ràdio que està a punt d'explicar-vos les notícies més destacades de casa nostra. Comencem. Òbviament, tot això que va passar ahir ocuparà bona part d'aquest informatiu perquè hem de fer un relat exhaustiu de tot el que va passar. Milers de persones es concentraven contra les detencions per presumptes desordres públics de la Policia Nacional davant d'Ignasi Sabater. Dani Cortés, bon dia.
Bon dia. Entre els detinguts hi havia l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. A ell, a l'alcalde de Celrà i a 14 activistes, se'ls acusa d'haver tallat les vies de l'AVE a Girona durant l'aniversari del referèndum.
I l'alcalde de Verges, que es planteja accions contundents contra aquesta detenció.
El seu advocat, Benet Salelles, afirma que és inversemblant perquè el que apareix a la fotografia que serveix per acusar-lo ni tan sols és ell.
Qualsevol persona que el conegui i veu aquella fotografia veu que la persona que diuen que és l'alcalde de Verges no és ell.
A més, aquell dia Sabater estava treballant a Verges.
Dèiem, ocuparà bona part d'aquest informatiu, però hi ha altres temes que us explicarem, òbviament. Avui es reuneix la Comissió d'Urbanisme de Girona, notícia important que us avançava Ràdio Capital just abans d'ahir. Dèiem, es reuneix la Comissió d'Urbanisme de Girona per donar detalls sobre la decisió d'aturar els projectes urbanístics més propers a la Costa Brava, Eugènia.
Supermatí.
Ara sí, Eugènia.
Bon dia, avui en coneixerem tots els detalls i de moment repassarem en concret aquesta notícia i els projectes urbanístics més polèmics que hi ha en marxa ara mateix.
Doncs sí, li hem demanat a l'Eugènia que faci una radiografia de quins són aquests projectes més polèmics, ja n'hem parlat abastament, però hem decidit, just a les portes d'aquesta reunió, hem decidit posar-hi una mica d'ordre per tenir el context una mica més ben explicat. Més notícies. 5 empreses han participat en una consulta preliminar de mercat que ha fet Sant Feliu de Guíxols en referència al nou pàrquing que faran a la Corxera, Pedro.
Bon dia. El consistori ja treballa per fer els plecs i espera fer l'adjudicació a principis del 2020. El projecte, que pot tenir un cost de 9 milions d'euros, té una durada de 15 mesos, de manera que podria estar acabat l'any 2021.
I parlant de construcció, d'un altre tipus de construcció, en aquest cas la d'obra nova, concretament, que ha disminuït durant el 2018 a Girona. Ariadna Sala.
Bon dia. El Col·legi d'Aparelladors de Girona indica que durant el 2018 la xifra d'immobles nous ha baixat un 36%. Es tracta del primer descens registrat des de 2014.
Passen 5 minuts de les 8 del matí. L'Ajuntament de Begur impulsa una aplicació per gestionar el residu, Judit Sáez.
Bon dia, la plataforma es diu Civic Waste i en concret l'ha impulsat l'àrea de Medi Ambient per facilitar els tràmits i operacions amb l'administració, però també per fomentar la reutilització d'allò que ja no volem i donar-li un nou ús. Així inclou funcions com controlar el servei porta a porta o sol·licitar la recollida de voluminosos.
I la CUP de Sant Joan Palamós, que donarà la retribució del ple de gener a alguna entitat o associació local.
Exacte, la formació creu que aquests diners els ha de tenir el poble i els destinarà mitjançant un concurs a alguna organització local que treballa en projectes socials, solidaris, culturals o mediambientals. L'objectiu és reconèixer i donar suport a aquestes iniciatives, així com renegar de les retribucions als regidors i a les regidores municipals.
I el cap de setmana es va finalitzar, gràcies Judit, el cap de setmana, dèiem, es va finalitzar la primera volta de primera i segona catalana de futbol, Laia Bodró.
Bon dia. Palamós, Guíxols i Vilartagues acaben la primera volta amb opcions d'assolir els seus respectius objectius.
Són les 8 del matí i 6 minuts. El supermatí acabarà, com sempre, amb el temps i abans de la previsió meteorològica, amb un repàs a l'activitat cultural de casa nostra que avui passa per Palafrugell i per la Bisbal, Martí Seguer.
Bon dia. Avui us proposem una ruta pel Terracota Museu per veure-hi la ruta migratòria i el Museu del Suro de Palafrugell, el cooperativisme de consum en territori surer.
I quan haguem repassat l'agenda, temps pel temps. Albert Aparicio.
Bon dia. Avui tenim un petit canvi en el temps amb l'arribada d'una línia frontal poc activa, que ens creuarà aquesta tarda. Al matí encara serà força assolellat i fred, però aniran apareixent alguns núvols baixos i mitjos que seran més compactes cap a la tarda. La temperatura no experimentarà gran amplitud tèrmica i la màxima quedarà al voltant dels 13 graus, amb un valor mínim proper als 0 graus. No s'esperen precipitacions, tot i que no es descarta que es puguin escapar 4 gotes cap a la nit. Divendres el cel presentarà un aspecte mig ennuvolat, amb una lleugera pujada de la temperatura mínima i un descens de la temperatura màxima, deixant un ambient força fred.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I a partir de les 9, Matí Capital.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el Matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. Si fos... No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
Si tens una empresa i necessites contractar treballadors, inscriu-te a la jornada d'oportunitats laborals. Entra a la web ipep.cat i omple el formulari amb els requisits que han de tenir els candidats i et programarem totes les entrevistes pel dia 7 de març a Palafrugell. Per més informació, truca al 972-61-18-20.
Doncs esteu escoltant el Supermatí i ara mateix són les 8 del matí i 8 minuts. És temps de començar a explicar-vos l'actualitat de casa nostra. Milers de persones es manifesten arreu del país per protestar contra la detenció durant unes hores de 16 activistes de l'esquerra independentista. Entre els detinguts hi havia l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i el de Celrà, Dani Cornellà. Les detencions es van produir a les 8 i des de les 9 fins ben entrada la nit es van anar succeint totes les concentracions. A les comarques de Girona, la marxa va començar a Verges, que va mostrar un suport molt explícit al seu alcalde. Alcalde que va estar acompanyat d'unes 200 persones, entre les quals hi havia diputades de la CUP al Parlament. Sabater va donar les gràcies per tots els suports i va deixar clar quin va ser el motiu de la detenció.
Una estratègia més de la por, perquè ara que comença el judici ens quedem a casa, que tothom tingui por a sortir al carrer, a manifestar-nos, que aquells alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores que tinguin previst presentar-se a unes altres eleccions municipals el proper de maig, doncs que també s'ho repensin, perquè mireu el que us pot passar.
Sabater va fer una crida a la mobilització permanent tan bon punt comenci el judici. Més tard, la concentració es va traslladar a Celrà i des d'allà es va traslladar a Girona. La manifestació que va anar des de la plaça del Vi fins a la universitat, on han passat la nit diversos activistes per evitar que en detinguessin més. A Barcelona, la manifestació ha sortit des de la Via Laietana davant la comissaria de la policia espanyola. Manifestació, per cert, que va acabar tallant les vies de trens de Rodalies i regionals a l'estació de França durant unes quantes hores. I tot això va passar... Tot això va passar, dèiem, per protestar contra la detenció, entre d'altres, de l'Ignasi Sabater. L'alcalde del municipi Baix Empordanès de Verges ja fa més d'un any que està sota la lupa de la policia espanyola després que se l'investigués per ofensa a la pàtria, per acusar els agents d'haver rebentat les rodes de tots els cotxes l'octubre del 2017. Ahir a primera hora del matí coneixíem la notícia de la detenció. Se l'acusa de desordres públics durant la jornada de l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.
Us hem d'explicar una notícia d'última hora que acabem de saber. De fet, ho acaba d'informar en Benet Salelles, advocat, al matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, ha estat detingut per la Policia Nacional.
Això era ahir al matí, just ara fa 24 hores, quan en Dani Cortés explicava a temps real aquesta notícia. La policia va dur l'alcalde a Girona a la comissaria, on s'hi van estar 5 hores amb 10 persones més. Allà hi va ser en Dani mateix, que ens fa una cronologia dels fets.
Ens ho explicava l'Ignasi Sabater quan va sortir de la comissaria. Deia que ell va tenir por en el moment de la detenció. Sabeu que molts dimarts Verges es desperta sense estelades i llaços grocs pel pas de les brigades espanyolistes. Doncs ell al principi els va confondre.
De cop i volta, a les fosques m'he trobat a dues persones doncs, que directament me venien a detenir i bueno, que m'he espantat molt i llavors he demanat que em deixessin pagar el cotxe, que em deixessin avisar la meva família, no em deixaven i directament doncs, em volien posar dintre el cotxe tant sí com no i evidentment m'he espantat perquè he pensat per un moment, dic, vés a saber si són altra gent.
Va començar a cridar, van sortir els veïns i van haver d'anar els Mossos per poder assegurar que la detenció es podia fer. Aquest era el moment recollit per VilaWeb. Un cop a la policia els van informar que no era una investigació judicial el motiu de la detenció, tot i que el jutjat sí que està investigant el cas. Tots ells estan investigats suposadament per haver tallat les vies de l'AVE l'1 d'octubre de 2018 i aquesta detenció va ser només per informar-los d'això, una investigació policial. Aquesta detenció no la va demanar cap jutge, sinó que va ser el policia en cap de la investigació qui la va ordenar. I el més gruixut de tot és que Ignasi Sabater no era a Girona aquell dia, sinó que estava a Verges. Segons el seu advocat, en Benet Salelles, tot és un muntatge perquè està clar que la persona que apareix a la fotografia, que serveix per acusar-lo, no és l'alcalde.
Qualsevol persona que el conegui i veu aquella fotografia veu que la persona que diuen que és l'alcalde de Verges no és ell. No només això, és que l'alcalde de Verges estava treballant aquell dia com a treballador públic que és en un departament de la Generalitat de Catalunya. Si la investigació s'hagués fet amb unes mínimes garanties, penso que la mínima activitat era comprovar en els registres del departament d'ensenyament si el senyor Ignasi Sabater havia acudit aquell dia a treballar o no havia acudit aquell dia a treballar.
Els advocats d'Ignasi Sabater es plantegen demanar responsabilitats per aquesta detenció en concret. Sabater continua, doncs, investigat per aquest presumpte delicte de desordres públics.
Gràcies, Dani, per aquesta radiografia completa de com va transcórrer el dia d'ahir. I, Gerard, hem parlat també de la detenció de l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, i de 10 persones més, entre les que hi ha l'alcalde de Celrà i també membres del CDR. Les detencions d'ahir al matí van impactar plenament a la política catalana, és així?
Efectivament, mentre Sabater estava tancat a la comissaria de la Policia Nacional, els polítics catalans i locals aixecaven el crit al cel. Començarem pel vicepresident Pere Aragonès, en aquell moment president per accident, ja que Quim Torra estava als Estats Units. El vicepresident ha destacat la desproporcionalitat de les detencions.
Aquestes detencions són injustificades, desproporcionades, i evidentment el que exigim és la immediata posada en llibertat d'aquests ciutadans. Detenir una persona és la darrera mesura que es pot fer en el marc d'una investigació.
Les detencions també s'han traslladat des de Girona fins a l'interior del Parlament. Comencem amb Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya. Pujol explica la decisió de marxar de les comissions del Parlament i reclama la dimissió de la delegada del govern, Teresa Cunillera.
Marxarem d'aquesta comissió. Si no hi ha normalitat, no podem actuar amb normalitat. La senyora Teresa Cunillera, la delegada del govern, en les pròximes hores ha d'analitzar què ha passat, per què ha passat, per què ho ha permès, quina responsabilitat té. A partir d'aquí, segurament el següent pas és la dimissió.
Però com que els diputats d'Esquerra, Junts per Catalunya i les CUP marxaven, les comissions es cancel·laven per falta d'assistència, just el primer dia d'inici després de les vacances de Nadal. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, deia això.
Hay algunos que no quieren trabajar, hay algunos que son unos vagos, hay algunos que quieren cobrar, pero no quieren venir a trabajar. Y hoy se han buscado la excusa perfecta porque han provocado con su inasistencia la suspensión de todas las comisiones.
Que és un intento de boicotear nuevamente esta institución.
Una altra política que ha aixecat la veu és Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, que ha dit això just després de visitar Carme Forcadell a Mas d'Enric.
El que és una anomalia absoluta que no es pot normalitzar és que la Policia Nacional i la seva brigada d'informació facin detencions per iniciativa pròpia.
I finalment a les xarxes les detencions no han passat per alt. Entre les piulades hi destaquen els tuits de Carles Puigdemont o del president del Parlament, Roger Torrent.
Gràcies, Gerard Tascatx. És un quart i un minut de 9 del matí. Bé, gràcies, no?, perquè seguim repassant més reaccions a aquestes detencions que es van produir ahir a l'alcalde de Verges i també a l'alcalde... a l'alcalde de Celrà. Per exemple, aquest és el nivell, aquest que us estaven explicant, és el nivell català i, diguem-ne, l'àmbit general. Però volem centrar-nos en aquestes reaccions d'aquestes detencions que van passar a la nostra comarca, al Baix Empordà.
Els alcaldes del Baix Empordà també han dit la seva, perquè, per exemple, Lluís Saiz, alcalde de la Bisbal, s'ha desplaçat fins a Girona per reivindicar l'alliberament d'Ignasi Sabater. Això és el que ha dit a Ràdio Capital durant la concentració.
Bé, jo suposo que aquestes detencions deuen venir per uns fets concrets de desordres públics. Sí que és veritat que a nivell d'alcaldes encara estem pendents de veure què passa, doncs, els que vàrem ser citats a declarar al seu moment, doncs, pel referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, estem a l'espera de què passarà. Tot provat també pot ser, doncs, dintre d'aquesta política de línia de repressió.
Aquestes opinions també les comparteix l'alcalde Joan Loureiro de Begú, que també s'ha desplaçat fins a Girona aquest dimecres al matí.
Estan intentant per tots els mitjans en la que hi hagi aldarulls. Ara, també he de dir que potser hem de començar també a emprendre accions polítiques també més fermes de les que fins ara potser hem pres.
Aquests alcaldes no són els únics que han compartit el seu suport. Per les xarxes socials, els partits polítics de diferents poblacions baixempordaneses també han mostrat el rebuig a les detencions.
Gràcies, Gerard.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Tanquem la pàgina d'aquesta notícia de portada, fem una petita pausa i tornem d'aquí no res al supermatí.
Si tens entre 50 i 69 anys, hauràs rebut una carta convidant a fer-te un test de sang oculta en Femta. Amb aquest simple test de Femta pots prevenir el càncer de còlon. No ho dubtis i acosta't a la teva farmàcia per recollir-lo. Per qualsevol dubte sobre el càncer de còlon i la seva prevenció, visita aquest mes de gener al CAP de Torroella de Montgrí l'exposició informativa cedida per l'Associació Catalunya contra el Càncer amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Girona. Cura't en salut. Per més informació, la pàgina web de l'associació asc.es.
I col·labora Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Si tens una empresa i necessites contractar treballadors, inscriu-te a la Jornada d'Oportunitats Laborals. Entra a la web ipep.cat i omple el formulari amb els requisits que han de tenir els candidats i et programarem totes les entrevistes pel dia 7 de març a Palafrugell. Per més informació, truca al 972 61 18 20.
Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I com dèiem els titulars, avui es reuneix la Comissió d'Urbanisme de Girona per donar detalls sobre la decisió d'aturar els projectes urbanístics més propers a la Costa Brava per tal de poder-los estudiar, Eugènia.
Dèiem que la Costa Brava era el titani. Que nosaltres hem de dir que sols Costa Brava i totes les entitats que s'hi arreguen no ens quedarem a coberta tocant com els músics del titani i esperant i contemplant com tot s'enfonsa, sinó que nosaltres reaccionarem, lluitarem, denunciarem, reivindicarem i necessitem el suport de la societat. Nosaltres només farem, heretant la tradició que comptava Santi Vilanova, la millor tradició, la història del moviment ecologista gironí, tots els espais protegits a Girona, tots, són el fruit de la mobilització ciutadana.
Aquest que acabem d'escoltar era l'advocat de l'entitat ecologista SOS Costa Brava, Eduard Ribot, i el que diu resumirà una mica les batalles urbanístiques que hi ha hagut aquesta última temporada. Això en concret ho va dir aquest passat dimarts en aquest acte que es va fer a Barcelona de SOS Costa Brava i en el que la Generalitat va anunciar que avui s'activa una moratòria de tots els projectes urbanístics en una franja de 500 metres de litoral de la Costa Brava, entre Portbou i Blanes, amb sòls urbans consolidats en pendents del 20%. Ràdio Capital va assistir en aquest acte i, tal i com us vam explicar, Ribot va definir a la Costa Brava com un tsunami urbanístic i va apuntar que no hi havia prou paisatge per seguir-lo destrossant. Així doncs, amb l'estratègia reivindicativa que acabem d'escoltar, segueixen aquesta lluita, aquesta moratòria que avui comença, suposa el primer pas en ferm abans de l'elaboració del nou pla directori urbanístic que preveu desclassificar alguns entorns del territori, és a dir, no permetre que s'urbanitzin, tot i que encara no se sap quins en concret. Així doncs, ara per ara aquests projectes no se suspenen, però s'aturen.
Gràcies, Eugènia, i ja que hi som... Ja que hi som, dèiem, aprofitem aquesta notícia per repassar els projectes... Notícia que, per cert, us avançàvem fa un parell de dies a Ràdio Capital en forma d'última hora, eh? I dèiem, ja que hi som, aprofitem aquesta notícia per repassar els projectes urbanístics més polèmics que tenim sobre la taula, Eugènia.
Comencem amb un cas del que se'n va fer ressò fins i tot internacionalment. L'agència de notícies France Press va assegurar en un reportatge publicat al setembre que un nou boom de construcció amenaçava la costa, referint-se a la Costa Brava i, més en concretament, al cas d'Aigua Freda. Va ser l'impacte internacional de les denúncies de diverses entitats en contra de la possible construcció de centenars de cases i diversos hotels a la rodalia de la cala d'Aigua Freda, a Begur. De fet, va ser la plataforma SOS Aigua Freda de Begur que va denunciar en un altre cas a través d'uns vídeos a la xarxa la tala d'arbres a Sarriera, a la zona on s'havia de construir la urbanització de jardins Sarriera Living, que comptarà amb 52 habitatges, un projecte que, segons va explicar el consistori, va ser presentat l'any 2003 i aprovat per la Generalitat de Catalunya. Aquesta tala d'arbres arribava pocs dies després de la tala d'arbres a Aiguaxalida, que també va ser un cas polèmic. L'empresa promotora de l'urbanització Aiguacel, que són 33 xalets de luxe que es podrien construir en una gran parcel·la tocada a la cala d'Aiguaxalida, va començar a talar arbres el passat 30 de desembre, sense tenir el permís. Així reaccionava, dèiem, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer.
Hi ha un permís demanat i estem amb tràmits amb aquesta gent i se'ls ha comentat perquè fins i tot hem demanat un informe a la Generalitat per veure si es pot fer o no es pot fer aquesta urbanització i ja se'ls ha informat a l'empresa, se'ls va informar fa cosa de 3 setmanes de que fins que no tinguéssim l'informe de la Generalitat no els diríem si poden construir o no poden construir.
Aquest informe de la Generalitat estudiarà la viabilitat urbanística i s'espera que estigui al mes de febrer. Mentrestant, l'Ajuntament va ordenar aturar les obres i va iniciar un expedient sancionador contra la promotora Nest Capital Homes. També per un tema de xalets, en concret el cas del macroxalet que s'ha construït a la cala del Golfet, l'associació Salvem el Golfet va crear la campanya sota l'eslògan Salvem el Golfet no surt de franc per obtenir fons econòmics a través de la plataforma catalana Tot Suma. Així esperen que la gent que vulgui preservar l'espai de la cala s'impliqui també econòmicament amb algun donatiu. I acabem amb una declaració d'Eduard Ribot, advocat de SOS Costa Brava, com dèiem, en referència a la denúncia de la plataforma contra el POUM de Santa Cristina d'Aro, ja que considera la plataforma que aquesta nova planificació urbanística demostra un creixement que no està relacionat amb la demanda real al municipi del Baix Empordà.
Efectes, errors, disfuncions i irregularitats, i ho és per raó de establir creixements urbanístics desmesurats, desproporcionats i que no estan fonamentats ni basats en cap necessitat real de la població, ni per la demografia, ni per la demanda de sòl i d'habitatges.
Déu-n'hi-do, amb tot això sobre la taula, de moment, com dèiem, seguim pendents dels detalls de la Comissió Urbanística de Girona que es reunirà aquest matí i que, òbviament, us anirem explicant. I atenció, perquè tenim una última hora en relació a aquestes detencions d'ahir que us explicàvem al llarg de l'inici d'aquest programa. La Generalitat, s'ha pogut saber que la Generalitat presentarà aquest dijous una denúncia contra l'actuació policial a Girona per si es va cometre un delicte de detenció il·legal. El govern català recorda que els agents de la policia espanyola van actuar sense autorització judicial. De fet, el Codi Penal castiga una detenció feta fora dels casos que autoritza la llei. I en aquesta línia, una segona qüestió. L'operació policial d'aquest divendres s'ha convertit en el primer tema del dia que tractaran els governs català i espanyol en la reunió que han de mantenir avui mateix a Madrid la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo i el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de la presidència Elsa Artadi. Serà precisament Artadi qui li exigirà explicacions a Calvo per una actuació policial a les comarques de Girona, la d'ahir, que fons de la Generalitat qualifiquen com a inacceptables. Per tant, notícia que us expliquem a les 8 i 25 minuts del dijous 17 de gener, la Generalitat, per tant, presentarà una denúncia contra les detencions que es van fer ahir a les comarques del Baix Empordà i també del Gironès, entre les que hi havia l'alcalde de Verges i l'alcalde de Celrà. I d'aquí 4 minuts seran 8:45 del matí. Déu-n'hi-do quin matí.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
I no deixem d'explicar-vos el relat de les notícies del Baix Empordà. Perquè Sant Feliu de Guíxols han iniciat una consulta preliminar de mercat per concretar més detalls sobre el futur aparcament de la Corxera. En aquesta reunió hi han participat 5 empreses que estarien interessades en encarregar-se de la gestió i la construcció. Què més en sabem, Pedro?
Doncs sí, en concret han estat Saba, Dornier Park, en Continental Parking, Rome Park i Parkia. També s'hi podran sumar altres empreses en aquest concurs d'adjudicació. Aquesta aposta de l'executiu municipal es preveu adjudicar per uns 9 milions d'euros. Serà un equipament pensat per tenir-hi 600 places d'aparcament i amb 2 nivells subterranis. Aquesta construcció també implicarà treure a concurs la gestió de tota la zona blava de la ciutat. Pel que fa als terminis, s'estima que els plecs estaran enllestits per finals d'aquest any d'enguany i el concurs d'adjudicació s'obriria a principis del 2020. El projecte podria trigar un any i 3 mesos a realitzar-se, de manera que el nou aparcament seria realitat a l'exercici 2021.
I també a Sant Feliu, recentment s'han posat en marxa unes obres per millorar el talús de la part posterior de les pistes del club de tennis Guíxols.
Efectivament, el consistori les emprèn, ja que ha detectat que s'hi produeixen despreniments i, en conseqüència, cal estabilitzar-lo. Així doncs, la intenció és dotar-lo de millor material per evitar petites desintegracions en condicions climatològiques especialment adverses. El pas previ, però, ha estat les tasques de neteja per eliminar les restes de pedra que s'acumulaven fruit d'aquests incidents. El pressupost d'execució és d'uns 18.000 euros i es preveu que aviat estigui enllestit.
Gràcies, Pedro. Més notícies. Girona ha patit un descens del 36% de construccions d'obra nova acabada durant l'any 2018.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
En concret, s'han enllestit uns 1.600 habitatges, mentre que el 2017 van superar els 1.800. Es tracta del primer descens registrat des del 2014.
Exacte. Així ho va explicar el president del Col·legi d'Aparelladors de Girona, Miquel Vendrell, qui va concretar que, de fet, dels nous habitatges, un 31% s'ha efectuat al Baix Empordà. Es tracta d'uns 200 immobles que sumarien el centenar acabat a l'Alt Empordà i que constaten una clara tendència de construcció al litoral gironí. Aquest interès s'explicaria, segons el president dels aparelladors, pel client estranger de segona residència i per persones del país amb un alt nivell adquisitiu. Així, es van acabar un total de 1.549 habitatges a la demarcació, una xifra que inclou tant els de nova construcció com els rehabilitats. L'any 2017 se'n van enllestir 1.846, el que representa un descens del 36%. Pel que fa a les rehabilitacions, Vendrell va assegurar que, tot i que també han baixat lleugerament durant el 2018, un 4,1% concretament, han sigut un dels motors que han compensat la caiguda de la construcció. Tot i les dades a la baixa registrades durant el 2018, Vendrell va subratllar que aquestes xifres no suposen una frenada important pel sector de la construcció, ja que durant aquest 2018 les contractacions han crescut fins a un 6,5%. En aquest sentit, el president va explicar que aquest tipus d'encàrrecs es solen materialitzar al cap d'un o dos anys. Per aquest motiu, Vendrell va mostrar-se confiat en que aquest proper any les xifres es mantindran o fins i tot creixeran lleugerament.
Gràcies, Ariadna Sala. I l'Ajuntament de Palamós posa a disposició dels veïns i veïnes de la vila la finca municipal de Can Pere Tia, situada a l'accés a la vall del Belllloc. Així, fins al 4 de febrer, totes aquelles persones domiciliades al municipi que no disposin ni conreïn cap hort o terreny podran presentar la seva sol·licitud. Judit Saez.
Exacte, estem parlant de 27 parcel·les de 50 metres quadrats cadascuna. A banda del domicili a Palamós, cal que els sol·licitants també figurin al padró municipal amb una antiguitat mínima d'un any sense interrupcions i ser major de 16 anys. A més, cal que tinguin en compte que cada unitat familiar tan sols podrà demanar una parcel·la i no pot tenir deutes amb Hisenda. La convocatòria establerta l'any 2014 defineix que les adjudicacions siguin per un màxim de 4 anys i també inclou 4 parcel·les més, reservades per a formació i entitats locals. Actualment, dues són ocupades per la unitat d'escolarització compartida i les dues restants per associacions palamosines amb projectes socials i d'integració. Per altra banda, s'ha establert que les hortes hauran de seguir requisits i criteris d'agricultura ecològica, doncs els horticultors hauran de treballar sense pesticides, herbicides ni adobs químics. A més, el reglament també ha fixat una taxa de 50 euros i la paga d'una fiança única de 50 euros més que retornaria al final del període de 4 anys en cas que no hi hagués danys.
Gràcies, Judit. 2:15 de nou. Bé, gràcies, Judit, però no deixem de parlar amb ella, perquè, a més, us hem d'explicar que l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Begur ha impulsat l'aplicació mòbil City Waste. És una eina que està present en altres administracions de l'Estat i que serveix per facilitar la gestió de residus als ciutadans i també als serveis públics.
Efectivament, l'aplicació és una eina que permet conèixer el calendari del servei porta a porta o sol·licitar recollides de voluminosos. Per altra banda, també permet activar i desactivar el servei de recollida, per exemple, en cas que l'usuari no sigui a casa o no tingui residus, o inclús també permet informar d'alguna incidència d'un cubell no recollit o trencat. A més, en els pròxims dies també s'afegirà la sol·licitud de recollida de restes vegetals. El consistori també ha volgut fomentar la reutilització, per això l'aplicació incorpora l'opció de compartir la informació dels voluminosos i un xat intern perquè els usuaris es puguin posar en contacte i donin un nou ús a les andròmines. I és que l'aplicació inclou espais amb informació sobre la ubicació de la deixalleria i les àrees de marge agència disponibles, però també permet gestionar sol·licituds i comunicar incidències d'administració via missatge. I en aquesta línia, l'Ajuntament ha argumentat que l'objectiu és millorar la comunicació entre l'administració i els ciutadans.
I la CUP de Sant Joan Palamós retornarà els diners que perceben pel ple d'aquest mes a entitats i associacions locals que treballin en projectes socials, solidaris, culturals i mediambientals, per tal de poder reconèixer i donar suport a aquestes iniciatives.
Sí, parlem de més de 500 euros de retribució als regidors i a les regidores municipals, que en conjunt suposen uns 4.500 euros per ple. De fet, al primer ple d'aquesta legislatura, l'organització d'Esquerres Independentista ja va demanar una reducció del 50% de les retribucions als regidors i a les regidores municipals. Tanmateix, es va denegar amb el vot en contra de tota la resta de formacions. Ara, després de l'últim ple del mes de gener, el regidor cupaire Joan Boigues ha tornat a criticar les retribucions als polítics locals. En concret, denuncia que l'ordre del dia només tenia un únic punt de contingut a tractar i que, a més, tenia caràcter d'assabentat, un cas similar al que es va produir al ple extraordinari del passat mes d'agost. De fet, Boigues és l'únic regidor que no cobra res per la tasca que realitza. En aquest sentit, ha afegit que la candidatura d'Unitat Popular és contrària a la professionalització de la política i que viu la política com un espai d'activisme sociopolític i de treball pel bé col·lectiu. Per això, durant aquesta setmana, la formació farà pública les bases del concurs per obtenir la retribució de la formació. L'objectiu és, diuen, retornar al poble uns diners que no haurien d'haver arribat mai en mans de cap polític local.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming, tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 3.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde
Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va
aprofitar l'Ecològic Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Des d'avui mateix, el doctor Xavier Pérez Iberruezo és el nou gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà i agafa el relleu de Jordi Calsina, que deixa el càrrec com a gerent, però que continuarà l'entitat fins a finals de febrer, Eugènia.
L'entitat, gestionada per la Fundació Hospital de Palamós i el Consorci Assistencial del Baix Empordà, ha estat gestionada per Jordi Calsina gairebé 30 anys. Pel que fa al nou gerent, Xavier Pérez porta 23 anys a l'entitat i va entrar com a metge adjunt de l'àrea bàsica de la salut de Torroella de Montgrí i fins ara ha estat coordinador de la comissió de les direccions assistencials del Consorci de Salut i Social de Catalunya. També ha estat director de les àrees bàsiques de salut de Torroella de Montgrí i Palafrugell, director de la unitat mèdica i director assistencial de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
Doncs ara mateix no se'ns acudeix millor persona amb la que parlar que amb el mateix Xavier Pérez, del que saludem. Senyor Pérez, bon dia.
Hola, bon dia.
Per posar-hi una mica de context, per què es produeix aquest relleu després de 30 anys, senyor Pérez?
Bueno, és una voluntat del el que fins ara era l'actual gerent, senyor Jordi Calsina, que per motius personals de jubilació pues, planteja ja deixar el càrrec de gerent que ha estat portat durant 30 anys.
Escolti, el paper de la figura del gerent, que ens la podem imaginar amb certa facilitat en una empresa, per exemple, quan estem parlant d'un sistema sanitari, un sistema de salut, en què es tradueix? Fàcil una mica la radiografia de quina serà la seva feina a partir d'ara.
Bueno, l'objectiu principal nostre no s'ha d'oblidar que és, al final, contribuir a millorar la salut de la població del Baix Empordà, en aquest cas, no? Per tant, tota l'organització s'ha d'organitzar i s'ha de centrar en donar resposta a aquest objectiu. Evidentment, el principal element és l'àmbit assistencial, però una organització que actualment té un grup aproximadament de quasi 1.500 persones pues, s'ha de coordinar tots aquests departaments. Per tant, tenim que disposar d'una sèrie d'estructures de suport, ha de tenir que disposar d'una sèrie d'elements i instruments de tipus econòmic, de tipus financer, disposar també d'una sèrie de plans d'inversions, és a dir, coordinar tots aquests departaments, per tant, més enllà del que representa la figura del gerent com a responsabilitat jurídica de l'organització, doncs tenim que vetllar perquè funcionin tots aquests departaments sempre orientats a donar aquest servei a la població, en aquest cas al Baix Empordà.
Vostè arriba a la gerència del Consorci en un moment, unes setmanes després, que hi haguessin vagues en el sector de la sanitat pública, en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut, i que s'anuncien vagues també en l'àmbit de la salut concertada. No sé fins a quin punt afecta això a l'hospital i en quina mesura.
Bueno, jo crec que el context des de les retallades de l'any 2008-2009 que va afectar el sistema sanitari ha estat complexa i ha estat molt llarg. Això també ha provocat un cert cansament dels professionals del sistema sanitari públic i, per tant, bueno, ha hagut una reacció en aquests moments que ells consideren que s'ha de poder millorar les condicions. Certament, amb el sector concertat, que és el que pertany al conjunt de l'entitat, es va produir un conveni que es va signar el mes de novembre que podia algunes millores. Tant és així que, bueno, una part ja s'estan aplicant, no?, amb millores retributives i tal. Això era una part del sistema, si bé en l'àmbit de l'Institut Català de Salut es va produir una vaga per unes millores en l'àmbit de primària que també va, diguéssim, provocar un seguiment pel sector concertat. Jo crec que s'han d'interpretar això com un cert cansament dels professionals del sistema sanitari i unes necessitats de millorar, no? Evidentment, això és un tema de context de l'àmbit sanitari català i ens afectarà pues, com a entitat sanitària concertada pues, també a nosaltres. No? Des de la visió i des d'una mica el punt de vista de l'entitat, pues, tot allò que està a la nostra disposició ho estem posant en marxa, no? Intentant millorar les condicions, intentant millorar aspectes més organitzatius, però evidentment hi ha aspectes de marc laboral o de conveni o de retribucions que venen marcades més per l'àmbit català, no? I aquest és una mica més complicat. No?
I els ciutadans, concretament, en què ho notarem? Quines seran les conseqüències que tindrà aquesta vaga de la sanitat concertada?
Bueno, si la vaga està convocada per uns dies del mes de febrer, evidentment la vaga ja ha de sortir un decret de mínims que ho marca en aquest cas la Conselleria de Treball, i evidentment aquest decret de mi garantitza l'assistència de lo que són les urgències, els tractaments quirúrgics urgents, l'oncologia, la diàlisi, una sèrie de coses que això ho hem de garantitzar i que evidentment tots els professionals són coneixedors i tots hi treballen perquè no tingui aquest efecte. Més enllà d'això, doncs, depèn del seguiment que pugui tenir la vaga, doncs, afectarà les consultes externes o afectarà les visites d'atenció primària o pot afectar alguna cirurgia o alguna prova, no? Aquest és un fet que és provocat per qualsevol vaga i en el cas del sector sanitari doncs, lamentablement doncs, afecta directament sobre les visites que estiguin previstes per aquell dia dels usuaris que vinguin a l'Empordà.
Bona estrena aquesta, senyor Pérez.
Perdó?
Dic bona estrena aquesta, eh?
Bueno, això jo crec que lamentablement, durant els 23 anys que jo he conegut, doncs, em sembla que he conegut unes 15 o 16 vagues. Vull dir que quan
sí, vaga general... Però ara li tocarà lidiar des de la gerència amb una convocatòria d'aquestes.
Sí, el que passa és que al final l'organització treballa de manera conjunta. No? Vull dir que també és veritat que la vaga, el principal impacte que té sobre l'àmbit assistencial, que és el que ens preocupa més. No? Per tant, nosaltres treballarem doncs, per seguir treballant en millor les condicions laborals possibles dels nostres professionals, i bueno, doncs aquells professionals que considerin que han de fer vaga perquè consideren que el sistema o no dona resposta a les seves necessitats, doncs evidentment és un dret que està recollit i per tant no podem fer res, no? A partir d'aquí intentem minimitzar l'impacte i després doncs, treballar per recuperar si s'ha de produir alguna afectació sobre algun pacient, no? És un tema que és el que podem fer en aquest cas, no?
Falten 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 9 del matí. Estem parlant amb el senyor Xavier Pérez, que és el nou gerent del Consorci de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà. Senyor Pérez, fa unes setmanes explicàvem en aquest mateix programa i transcendia després a molts mitjans de la resta de l'Estat de la mort d'una pacient a les urgències de l'hospital després de 8 hores d'espera. En aquell moment l'hospital va dir que revisaria els protocols de cribatge i que si hi havia alguna cosa que s'havia de canviar, es canviaria, es proposarien solucions o es proposarien canvis en alguns d'aquests protocols. S'ha fet alguna cosa ja al respecte?
En relació a aquest tema, ja en el seu moment vam fer declaracions i crec que no és el moment de fer més comentaris, perquè també per respecte a la família. I, si bé sí que, evidentment, s'ha treballat, l'equip de professionals de l'àmbit d'urgències amb la seva direcció doncs han treballat i han aplicat ja millores i s'aplicaran més millores.
Pot comentar aquestes millores?
No, en aquests moments considerem que no és el moment de comentar aquest tipus de millores.
Hi ha una altra assignatura pendent, en aquest cas de l'Hospital de Palamós, que és aquesta ampliació de l'hospital. Estaven pendents també si la caserna de la Guàrdia Civil marxava del lloc on està. Hi havia un tema urbanístic, de promoció urbanística, que estava encallat i que, per tant, feia que aquesta caserna no pogués marxar. S'ha avançat s'ha fet alguna passa al respecte d'aquesta possible o necessària, fins i tot, ampliació de l'hospital?
La situació de la caserna és complexa. Les últimes converses es van tenir amb les autoritats responsables de la caserna, doncs, la possibilitat de buscar una alternativa com a caserna eren pràcticament nul·les i per tant s'ha d'estudiar altres alternatives d'ampliació. Ara estem acabant de millorar i ampliar una part de l'hospital que es permetrà millorar alguns serveis de l'àrea quirúrgica i de l'hospital dia quirúrgic i hem d'estudiar altres alternatives. Però d'entrada l'alternativa a la caserna és bastant complexa que es pugui portar a terme.
Quines són aquestes? M'ha dit ara, s'ha treballat en alguna petita ampliació de l'àrea quirúrgica. En què consisteixen?
Tenim previst concretament augmentar un quiròfan de locals, un quiròfan de cirurgia petita, augmentar una segona sala d'endoscòpia i millorar tot l'àmbit d'esterilització que ens ha de permetre doncs, millorar una mica la capacitat quirúrgica de l'hospital. No? Aquest és un dels àmbits que durant aquest any s'acabarà d'executar. Ara estem executant unes millores que es van fer a la part de la cuina, també a la zona de la cafeteria, que es farà en breu, i una sèrie d'àrea de despatxos. Uh-huh. I per últim és que és aquesta part que ens ha de permetre fer això. A partir d'aquí hem d'estudiar noves alternatives, nous espais per poder seguir treballant amb l'ampliació de l'hospital. No?
Uh-huh. Hi ha un altre àmbit que també depèn directament de la seva gerència, que són els CAPs de la comarca. El juny explicàvem que al cap de Palafrugell hi faltaven metges, alguns s'havien jubilat i no es podrien cobrir les places. S'han resolt aquesta situació ja?
Sí, parcialment hem aconseguit incorporar-hi metges, seguim treballant, encara no tenim el 100% la plantilla, i seguim treballant per poder incorporar metges i buscant millores organitzatives que permeti fer més atractiu el venir a treballar. Evidentment, el Baix Empordà geogràficament està una mica allat de la gran capital, això també té el seu hàndicap, i per tant la gent que ve a treballar fa una aposta personal també de viure al Baix Empordà, no? Que evidentment és un lloc molt atractiu, però tenim que fer també atractiu l'oferta laboral, des del punt de vista no només econòmic, sinó a vegades organitzatiu, d'ambient de treball i tal, i estem treballant doncs, amb mesures d'aquest tipus, reforçant els plans d'acollida, reforçant els aspectes formatius, perquè els metges facin una aposta per venir a treballar amb nosaltres.
És a dir, costa atraure, per exemple, metges i metgesses a la comarca?
Home, és un tema d'oferta-demanda, no? Actualment un metge de família, un metge d'atenció primària, pues, pot treballar, jo diria, pràcticament en qualsevol de les comarques del nostre país. Vull dir que hi ha ofertes pràcticament tots els caps i podies anar, si volguessis, de la part nord de Catalunya fins al sud, no? Vull dir que davant de tanta oferta, pues, evidentment, has de diferenciar-te amb quelcom més atractiu, no? Uh-huh. I els aspectes que podries diferenciar més són els aspectes organitzatius, perquè el tema retributiu, al final, els convenis són comuns pràcticament a tot Catalunya, aspectes organitzatius, aspectes de formació, que és un element molt important per als professionals sanitaris, aspectes també de suport, d'eines de treball, de condicions laborals, d'espai, són aspectes d'aquest tipus que estem intentant analitzar i posar en marxa millores doncs, per poder fer-ho més atractiu i fidelitzar al màxim aquests professionals.
Escolti, i el menjar, que aquí s'hi menja molt bé, també. Posi-ho com es reclama, sí, això, l'oferta.
Això també. Això també ho podem considerar.
Escolti, som a les portes d'una campanya electoral per a eleccions municipals i, previsiblement, alguns alcaldes faran bandera també d'ampliacions o de millores de serveis. No sé si hi ha previstes algunes ampliacions de CAPs en alguns pobles del Baix Empordà que ens pugui anar avançant.
Bueno, més enllà de l'impacte que pugui tenir a nivell polític des del punt de vista tècnic, que és l'àmbit que nosaltres ens movem, sí que nosaltres hem treballat amb el Departament de Salut doncs, per posar sobre la taula les necessitats que tenim, no? I tenim identificat alguns aspectes de millorar dins la comarca que ens pertany a nosaltres, el CAP de Torroella, que s'ha de fer una ampliació, el CAP de Palafrugell, també hi ha quelcom a la Bisbal, i també hi ha quelcom al consultor de Sant Antoni de Calonja. Per tant, tots aquests projectes s'estan treballant, alguns estan més avançats, altres menys, i esperem que es puguin executar els propers anys, no?
Senyor Xavier Pérez Berruezo, gràcies per atendre'ns. És el gerent el nou gerent, que diguem-ne és avui, el dia d'inici del seu nou càrrec.
Bueno, concretament va ser ahir. Però
sí, va ser ahir, val. Doncs des d'ahir és el nou gerent de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que és tot el sistema sanitari que tenim a la comarca. Gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, sort en aquesta nova etapa.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Molt bé, bon dia, gràcies.
Passen 2 minuts de 3:15. I acabem el bloc informatiu amb un apunt per l'actualitat esportiva. Les categories de futbol arriben al seu equador. Els equips baix empordanesos de primera i segona catalana han arribat al final de la primera volta amb opcions d'assolir els objectius marcats a l'inici. El Palamós, descendit a primera catalana la temporada anterior, no perd l'esperança de lluitar per tornar a la tercera divisió, Laia Bodró.
El Degà va escollir a Javier Salamero, entrenador amb una dilatada carrera i experiència a la primera catalana, per intentar recuperar la categoria perduda. No van començar bé els palamosins. A la jornada 6, l'equip de Salamero només havia sumat 8 punts dels 18 possibles. Però l'equip es va anar entonant i poc a poc va anar trobant el seu joc i els resultats positius. Tot i que la manca de regularitat ha evitat que pugui estar a les posicions d'ascens. El nou fitxatge Pep Soler, procedent del Girona C, ha estat el nom més destacat de l'equip. Ha marcat 16 gols en 16 partits i és el màxim golejador de la categoria. A segona catalana, el Guíxols s'ha marcat com a objectiu tornar a primera, categoria que va perdre el 2014. Aquestes alçades de la competició ja han quedat ben definits els equips que lluitaran per les places d'ascens, l'Escala com a màxim referent i Guíxols i Bescanó com a únics equips capaços de seguir el seu ritme. Va començar bé la temporada a l'equip de Toni Sánchez, en ple de victòries les 4 primeres jornades de Lliga. Tot i alguna ensopegada puntual a camps complicats, el Guíxols s'ha mostrat molt regular fins al final de la primera volta. Sanku, amb 18 gols, ha estat el màxim golejador de l'equip i de la categoria i el principal causant que el Guíxols sigui l'equip més golejador. L'altre equip de Sant Feliu, el Vilartagues, va debutar a la categoria amb la màxima il·lusió. No va ser fàcil l'adaptació, sumant un sol punt dels 4 primers partits i ocupant la zona baixa durant gairebé totes les jornades. Els de José Cabrera van sortir de la zona de descens aquesta última jornada de la primera volta, al vèncer el Base Roses de domicili. Tot i que una plaga de lesions ha deixat l'equip minvat d'efectius, encara en la segona volta amb esperances i il·lusions de seguir una temporada més a segona catalana.
Gràcies, Laia Bodro. Per cert, que m'acaben de dir que he dit gràcies moltes vegades al llarg del dia d'avui. Però com diuen els castellans, és de bien nacido el ser agradecido. I abans de fer repàs a les estrenes de cinema, que avui és dijous i toca, per tant, fem un petit cop d'ull ràpid a l'actualitat general. L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, creu que se la criminalitza per haver presidit l'ANC i acusa el Tribunal Constitucional d'exercir com a actor polític. La defensa de l'expresidenta del Parlament defensa que no podia decidir sobre l'activitat legislativa dels diputats. Alba Lejide.
En dos escrits de defensa que sumen unes 240 pàgines, l'advocada sosté que no se l'hauria d'acusar de rebel·lió i sedició, ja que la seva actuació no es diferencia en absolut de la resta de membres de la mesa, segons afirma. L'advocada remarca que haver presidit l'ANC no és constitutiu dels delictes que se li imputen i que totes les mobilitzacions convocades per l'ANC mentre Forcadell la va presidir van ser exclusivament pacífiques.
I l'exconseller Santi Vila defensa el Suprem que mai va donar suport a la unilateralitat i nega que l'1 d'octubre es pagués amb diner públic. En l'escrit remarca que la seva actuació política sempre va estar guiada pel consens i també pel diàleg.
La defensa també destaca que va dimitir irremeiablement abans de la declaració d'independència i que sempre va creure que la sortida del conflicte entre el govern espanyol i el català passaria per una solució política dialogada. Per incidir que no va cometre malversació, demana el testimoni de la interventora de la Generalitat i de la directora de contractació, entre d'altres.
I Theresa May supera la moció de censura al Parlament britànic després de la derrota al seu acord pel Brexit. La primera ministra britànica obrirà ara converses amb diputats per aconseguir un mandat per renegociar amb la Unió Europea abans de la data de sortida.
Tot i la contundent derrota de May dimecres, quan la cambra va rebutjar el seu acord pel Brexit amb la Unió Europea, la líder conservadora ha aconseguit garantir de nou la seva continuïtat al 10 de Downing Street i ha esquivat la convocatòria d'unes eleccions anticipades. 306 diputats han votat en contra del govern de May i 325 han expressat el seu suport a l'executiu, una diferència de només 19 vots. Ara la primera ministra obrirà converses amb diversos diputats i partits per intentar aconseguir un posicionament conjunt per renegociar amb Brussel·les la sortida.
Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Aquesta setmana fem doblete, eh?
Sí, escolta'm. Bueno, avui és un dia més tranquil que ahir, perquè per sort avui no hi ha hagut detencions, per tant...
Més tranquil. Tranquil sí, però no gaire, que tampoc tenim gaire temps, eh? Vull dir que anem de cara a barraca amb aquelles coses que ens quedessin pendents i perquè és que tenim 8 minuts i hem de fer agenda, temps... I, vaja, hi ha en Clapés que està esperant també.
Mira, doncs ràpidament, perquè ahir vam començar a parlar una mica de glass, jo diria que pràcticament ja ho vam dir-ho tot, i van anar més ràpid, per exemple, amb La Favorita, que és una altra de les pel·lícules d'època que ens arriba doncs aquesta setmana, que recordem que és una pel·lícula dirigida per el realitzador grec, el Yorgos Lanthimos, que va dirigir Canino, i en aquest cas és una pel·lícula que pot apuntar de cara a les nominacions als Oscars, que diguem-ho que són dimarts de la setmana vinent. Tot i que a mi la pel·lícula no m'ha semblat... extraordinària, ja ho dic ara. És d'aquestes pel·lis així molt confeccionades de cara a obtenir possibles premis, que se li veu una mica el llautó en aquest aspecte, però que saps allò que dius, val, tot és molt bonic, tota l'època, tots els palaus, la reina, en aquest cas, no?
Sí, però no, eh?
Sí, és allò que dius, va, i és un director que sol fer coses més polèmiques, més trencadores, i en aquest cas jo crec que és una pel·lícula més normal dintre del que és la filmografia d'aquest director. Tampoc en aquest cas és una cosa molt, molt extraordinària. Destaca, això sí, la interpretació de les tres actrius, no?, que tenen dos d'elles relacions amb la reina, sobretot l'Emma Stone, que la veritat és que és la que destaca més a la pel·lícula, està molt bé, la Rachel Weisz, que també doncs, fa un gran paper. Vull dir, bàsicament una mica elles dues que van portar en la pel·lícula, i Olivia Colman, que és una actriu més desconeguda, però que interpreta la reina, que també, doncs, estupenda.
Va, com hem dit que es deia la peli?
La Favorita.
La Favorita. Escolta, ho hem de deixar aquí, eh? Ens anem de...
Doncs ja
de temps. Que vagi bé fins la setmana que ve. Aviam si no ens detenen a cap alcalde i podem fer-ho amb el temps que toca.
Esperem que sí. Apa, vinga, una abraçada.
Adéu, Ignasi.
Adéu.
Falten 6 minuts perquè siguin les 9 del matí. I encara en el supermatí d'avui, temps pel comentari que avui ens arriba de la veu de la Sabel Gàmez.
Els que escrivim, pintem, cantem i compartint amb la resta la passió amb la que ho fem, no mirem més enllà d'això, el compartir. Perquè si no comparteixes les paraules, les postals, les visions del món, la passió deixa de tenir la força que ha de tenir i deixa pel camí una de les seves excepcionals dues esses. Avui dia, per compartir, hi ha un gran ventall de mitjans que s'uneixen als clàssics o de tota la vida i que alhora que allarguen els braços fins a l'altra punta del món, escurcen els temps d'espera per veure publicada una part de la teva ànima. Xarxes socials, blogs, webs personalitzades, hi ha tants? I sincerament, s'han d'aprofitar tots. No obstant, jo sóc de les clàssiques i el paper segueix temptant-me per sobre de les noves tecnologies. I si algú em demana una col·laboració on es pugui olorar aquell aroma a paper i tinta i on les meves paraules es puguin tocar, la passió fa pampallugues. I la veritat és que l'octubre passat va començar pampallugant. Un contacte va portar un altre i així va néixer un compromís de col·laboració amb una revista de Platja d'Aro amb una secció que jo mateixa vaig proposar titulada Cartes des del cor. I el cor el vaig posar, com sempre, en dos articles, en dues cartes segons la temàtica proposada per la directora de la publicació. Però aquesta mateixa persona va signar una de les dues cartes i em va intentar robar l'ànima que vaig posar en ella. I la va intentar fer seva al desembre. A més, la seva resposta a la meva sorpresa i indignació va ser la d'una persona acostumada a plagiar ànimes traint confiances i traint la paraula. Em va plagiar l'ànima, però no deixaré que me la robi, perquè l'ànima és meva i aquesta ànima seguirà estimant escriure i seguirà admirant a aquells que donen l'oportunitat de compartir més que paraules, sensacions i postals d'un màgic Empordà. Si et roben, que mai sigui la teva ànima.
Déu-n'hi-do, quina intensitat, tu.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Clapés.
Sí, bé, que estava buscant... M'ha vingut un home aquí robant-me l'ànima. Escolta, espera.
Digues Terracota.
El Tacacota?
Tacacota.
No, perquè jo soc de la Catalunya Nord, ja ho saps.
La Catalunya Nord.
Allà parlem així, com el Pere Codonyà.
Ets el Pere Codonyà de Ràdio Capital,
sí,
eh?
Sí.
Bueno, bé. Ja, ara no sé què anava a dir. Sí, el Terracota... No, que estem... Calla un moment. Estem en temps d'agendes. I avui al Terracota Museu hi podeu veure la ruta migratòria, Martí.
La instal·lació de Javier Balmaceda reprodueix un fragment de carretera de proporcions reals amb la singularitat que l'asfalt està format per milers de crancs negres amuntegats uns sobre els altres. A sobre d'ells hi traça les línies branques característiques de qualsevol carretera. Els crancs s'han produït amb ceràmica i l'artista els ha modelat a la Bisbal, amb l'assessorament tècnic de professionals locals. El cranc caribeny viu en boscos del Carib, però cada primavera emigra cap al mar amb l'objectiu de reproduir-se. Aquesta és una imatge espectacular, ja que aquests animals emigren per milions fins a la platja. Tot això l'artista ho utilitza com a metàfora dels actuals èxodes migratoris, persones mogudes amb el mateix objectiu que els crancs, sobreviure.
Doncs vinga, i enrere com els crancs... Enrere, en compte enrere, diguem-ne cap a les 9 del matí. A Palafrugell avui us proposem visitar l'exposició El cooperativisme de consum en territori surer.
Que trobareu al Museu del Suro, una exposició que posa en rellevància la importància de cooperatives de consum durant els segles XIX i XX en un territori surer. Un útil interrogatori des del present a un passat important en el que el territori surer va ser un dels més destacats de Catalunya.
Enrere com els crancs, a partir de les 9 amb Marc Lapés i el Matí Capital. Marc, estàs a punt o no?
Uf, estic frisós avui, ha de començar el programa. Avui em sembla més tranquil, avui, no?
Que va, perquè... Ser... Ah, home, sí, més tranquil home, que ahir. Bueno, espera't, sí. Espera't, perquè hi ha liu, hi haurà... Bueno, liu no, però hi ha Comissió d'Urbanisme a Girona que decidiran probablement aturar temporalment alguns projectes urbanístics de la costa. Vull dir que això també podria despertar algun revuelo.
Molt bé, bueno, però no hauré d'estar com fins a 2:45 avui, no? Podré dinar a l'hora i tot, podré tornar a fer el segon esmorzar, no? Perquè, clar,
el segon esmorzar, el cafè amb llet, no? La secció aquesta.
Sí, el segon, el primer és a 9:45, que no el vaig poder fer ahir, no? Però després hi ha un segon que el faig cap allà a les 11:20, no? Perquè tant treballar...
Escolta, calla, calla un moment, home, que hem d'anar al temps amb l'aparició.
El temps, home, que calli, home.
Vinga, va, Albert.
Petit canvi en el temps avui a partir de la tarda, amb un augment de la nuvolositat. El matí serà fred com els dies anteriors i encara hi haurà força sol, però progressivament, a mesura que avanci el dia, aniran apareixent més núvols. L'ambient serà fred amb una temperatura màxima que no passarà dels 13 graus. No s'esperen pluges, però no es descarta que caigui alguna gota de forma aïllada cap a la nit. Divendres continuarà el cel mig ennuvolat amb un ambient fred.
Doncs apa, ja ho saps. Escolta, que vagi bé el programa,
Ja te'n vas, ja pets, no?
Sí, nosaltres hi tornem demà a les 8.
Ah, molt bé.
Adéu-siau.
Supermatí. Adéu. Amb en Miquel 40.